dado por Grupo Volkswagen.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, avui un dia més, 1 de desembre, per fi s'acaba enguany, ja estem a 1 de desembre, per fi s'acaba este any tan raro que hem tingut, les 12 i 2 minuts, i jo molt ben acompanyada com sempre, vostès ja saben que així al meu costat tinc a Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
I també a Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I la que es parla, Susana Pérez Balaguer, si no després me renyiu perquè no em presente. Presentada estic. Una notícia, vaig a dir-la prou breve perquè avui anem una miqueta pillats de temps. 15 anys i mig de presó per a l'entrenador de Betxí que va abusar sexualment de gimnastes menors d'edat. L'Audiència de Castelló ha condemnat a 15 anys i mig de presó a l'entrenador i conserge del poliesportiu de Betxí per abusos sexuals sobre 3 gimnastes menors d'edat. Cal dir que els tribunals l'han absolt d'altres dos delits que han prescrit. Cuidao, Maria, els fitxes que ens trobem al costat.
Sí, exacte, perquè jo abans, clar, quan m'has dit 15, t'ha dit, però són xiques, gimnastes, és a dir, en plural. O sigui, ha abusat de 5, no entenc que aquests delictes puguen prescriure, passa el temps que passa, però damunt això 15 anys per 5 xiques, em pareix molts pocs anys.
Clar, perquè dos ja han prescrit, per tant no se pot aplicar el delicte, però cal recordar que les edats comprengudes és de 6 anys a 14 anys.
Uh-huh.
Ojito en el nota que és pa d'això i pa més. Passem a les notícies deportives. Víctor?
Sí, guanya Champions, torna a Champions, a les 7 menys 5 Shakhtar Donetsk Madrid, a les 9 Atlético de Madrid Bayern Múnich. Realment el Madrid, bueno, aunque perguera, podria inclús classificar-se, i l'Atlético de Madrid sí que crec que avui necessita guanyar per a no complicar-se la vida. Dir que demà torna a passar història en la Champions, perquè Stephanie Frappart, que ja va pitar en l'Europa League, que ja va ser la primera dona a pitar en l'Europa League, ara serà també la primera dona que arbitrarà un partit de Champions League.
Bien por ella. Més notícies?
Sí, dir que, mira, ja comencen a saber-se els protocols de la NBA. Per exemple, si un jugador dona positiu per a tornar a jugar, tenen que passar 10 dies des de la primera prova que dona com a positiu. O, directament, si vol començar a jugar en menys de 10 dies, passar 2 PCRs negatives en 24 hores diferents. O sigui, per exemple, un dia dona negatiu i l'altre també, a lo millor en 5 dies ja podria estar jugant, no tindria que passar aquests 10 dies. Dir que, això és curiós, ells diuen línia caliente, nosaltres no ho diríem així, nosaltres diríem, hi haurà una línia per a xivatos, per si algun equip veu que l'altre equip s'està saltant els protocols, cridar i denunciar.
Viva per la línia de xivatos. Víctor, passem a les notícies de Maria o ens dones una estoneta perquè acabem?
Bueno, dir que avui comença la setmana d'entrevistes de la NBA abans de la pretemporada. Espere que algun espanyol parle. Espere. Almenys podré saber quines opinions tenen de cara a esta nova temporada.
Vale, pues ens quedem en això. Com són coses del directe, Maria, tu podràs esperar-te a donar-nos les notícies després. Té que entrar Mari Parra, la directora d'internacionalització de la Comunitat Valenciana, perquè té que estar acompanyant el conseller en una estoneta, que té que anar a visitar el centre d'ací de Vila-real, per a donar ixa enhorabona al Centre Especial d'Empleo Manantial Vilamico en Vila-real. Un segonet i passem en ella en directe.
Estàs a la 92.2 FM.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¿Cómo puedes decir que eres mi amigo clavando tus palabras en mi espalda? Si ríes cuando muerdo el polvo.
I com bé els dia fa una estoneta, ara hem d'accelerar-nos un poc perquè està en nosaltres la directora general d'internacionalització, Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Com a que porta un poc de temps pillat, tenim que avançar-la un poc perquè pugui anar a veure, a conèixer de primera mà el projecte social de producció de xampinyons que hi ha a la localitat de Vila-real, no?
Així és. Ara en 15-20 minuts ja he d'anar, no?, en el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, don Rafa Climent, doncs, que està així de visita per a poder veure ja la realitat d'un projecte que ja fa molts mesos que se va iniciar i que, bueno, que avui anem a veure la llum, no?
Clar, però és que resulta que vostè avui també ha estat en la UGI, com que allí ha estat, diguem que ha passat des de matí en la UGI, a què han anat vostè i el conseller?
Doncs avui hem encetat, no?, el dia d'avui en el conseller en Espai Tech, coneixent de primera mà tots els projectes que tenen en la nostra universitat i com estan connectant, no?, tota la part del capital humà que està aixint de les nostres facultats d'ací a Castelló en el món empresarial. I ha sigut un goig, com a vilarrealenca, el veure que tots els projectes que ens estan contant formava part o l'havien iniciat vilarrealencs. Així que la veritat que molt orgullosa, no?, de veure que tenim tanta gent preparada en la nostra ciutat. El coneixem molt bé, és Guillermo, que té l'empresa biòtica que està treballant en temes de detecció de malalties, patologies en l'aigua, d'una forma temprana. Ens ha contat quin és el seu projecte i sobretot la problemàtica que se troba a l'hora de poder ficar el seu producte en el mercat, que moltes vegades són traves més de legislació, perquè com ell dia, no?, quan la legislació fica un mínim i és el màxim que l'empresa agafa. I ha fet aquesta reivindicació i per la nostra part, doncs, des de Compromís ja vam, en Valdoví ja el vam tirar una maneta a veure si podíem modificar la legislació per a que se poguera tindre més sensibilitat en aquests aspectes de salut i que la pandèmia fica de manifest, no? Si ens avancem a que
això ocorrisca i sigui una pandèmia, no es poden previndre moltíssimes morts, que és el que estem vivint malauradament en aquest moment. I després jo he reviscut, no?, un projecte que se va encetar gràcies al suport, pues, en aquell moment de l'economia, de la regidoria d'economia, on jo estava com a regidora, i en l'economia de joventut, que com sabeu estava Xavi Ochando en aquell moment, era el projecte de Motor UGI Sport, no sé si recordeu, era el cotxe de Fórmula 1 que tenia que començar en aquesta bateria elèctrica i que, bueno, continua sent una realitat. I per a mi ha sigut una il·lusió enorme veure que gràcies a que en aquest moment, quan ningú sabia on anar ni a quina porta tocar, doncs l'Ajuntament i en aquell cas aquestes dues regidories van apostar per aquest projecte d'ajudar-los a que pogueren aquests joves fer una aposta, no?, per a que també fora una com una empresa, no?, on desenvolupar tots els coneixements que estan ficant en pràctica, i la veritat és que estan funcionant molt bé i que, encara que ja no està Ximo, no?, la persona que l'ha encetat, altres estudiants estan continuant en aquest projecte. Així que molt contenta d'haver pogut estar allí.
I després d'estar allí, vostè què pensa, què els falta? Què necessiten per part de l'administració o per part seva perquè els puga pegar una espendeta?
Doncs ara per ara ja tenen tot el tema de patrocini, ens han contat que les persones que van començar en el projecte s'estan mantenint, ens contava que l'Ajuntament continua en aquesta aposta, no?, la universitat per suposat és la que més està ficant, i ens està dient, pues, que se conega el projecte i que les empreses privades que també els ajuden, no?, a aquesta part de patrocini, que moltes vegades ja no és econòmic, sinó és que necessite que m'ajudes a fer una soldadura i no sé com fer-la, no?, necessite que m'ajudes a pues, si sé saber fer, que els fa falta per a continuar en el projecte a poc a poc.
I per lo que fa al que aniran, perquè tenen que estar res, a les 12 i mitja, tenen que estar ahí, dones comptes, són les 12 i 12 minuts, que és per a trobar-se en el centre de Manantial Vilamico.
Pues así sí que me fa realment il·lusió anar i conèixer-lo, perquè jo crec que és una que el que siga en la nostra ciutat hem d'estar orgullosos, no?, de que se'ns posicionen en el mapa mundi, no?, de que apostem per aquest tipus d'empreses socials, i pel que respecta a l'ajuda que s'està oferint a persones que podem ser tots, que no se'ns oblide, que això ens pot passar a qualsevol, que el dia de demà la ment ens fa una mala jugada i podem tindre, pues, un problema de salut mental, que no és res més diferent a alguna persona que puga tindre qualsevol altra patologia, no? Pues, que tens tensió alta, tens pres pastilles, que tens diabetes, tens que tractar, i si tens una esquizofrènia, tens una depressió profunda molt grossa, pues, t'has de tractar també, no? Hem de treballar per trencar aquest estigma de que és que són persones que estan loquites, no? O que estàs rarito, no? Són persones que necessiten d'una medicació per poder continuar la seva vida normal, com nosaltres, no? I com altres que s'estem medicant, a lo millor, pues, jo tinc hipotiroidisme i me prenc tots els matins una pastilleta per a poder estar bé, no? Doncs coses així. I la veritat que me fa moltíssima il·lusió perquè igual, no sé si vos recordeu, quan Fundació Primavera també va vindre a tocar la porta en aquest ajuntament, i en aquell moment va ser el nostre benvolgut i per desgràcia va faltar Pasqual Batalla el que se va creure el projecte de primera. Van començar, com si recordeu, en la lavanderia, d'ahir pues, tots els presidents que han estat en la fundació han anat pegant un pas cada vegada més gran, i ara en la incorporació a la Fundació Manantial, doncs tenim gràcies a això i aquest projecte de Champinyons, que ja és una realitat i que està donant feina a moltíssima gent, tant de la nostra ciutat com de poblacions veïnes, i que és una teràpia importantíssima per a que aquestes persones continuen creent en elles mateixes, que continuen veient que no és perquè han tingut un bac s'estic apartar de la societat, tot el contrari, continuen ser productives per a la nostra societat i per a la nostra economia, que se'ls ha d'adaptar la faena, però no passa res, vull dir, no tenim que dur tots un ritme tan accelerat i frenètic com el que pareix que ens toca viure, que se pot fer una economia més justa i més social. Així que estic en moltíssimes ganes d'anar i de conèixer-lo, encara que vos he de confessar que alguna coseta ja he pogut comprovar de com està funcionant, però avui és la visita oficial i que estic convençuda que el conseller d'Economia Sostenible, que ha sigut una persona que també des del primer minut va rebre la Fundació Manantial per a que se pogueren acollir a totes les ajudes d'emprenedoria social i de totes les ajudes que té la conselleria, va quedar segurament molt sorprès de tot el que s'està fent.
Mm-hmm. Són compta en un espai de 2.500 metres quadrats i té 5 sales de producció, és dir, i genera empleo per 15 professionals en este moment, però que funciona com una espècie de cooperativa. Uh-huh. És dir, ahí no se, no, lo que se fa és una aposta per les persones, realment, que era el que vostè fa un moment ens avançava, persones que medicades són qualsevol altra malaltia, però que funciona com una espècie de cooperativa, i això és molt important.
Sí, perquè se senten part de l'empresa. No és que vinc aquí i una persona, no, per damunt de mi m'està manant, o jo vinc a treballar per algú. No, estan treballant per a ells mateixos, per a aquest projecte que estan construint entre totes i tots.
Clar, però antes també ens deia vostè, això era la Fundació Primavera, quants passos, quantes reunions, quantes coses han tingut que portar a terme perquè això acabés en una realitat, perquè no és una broma el que s'ha posat així a Vila-real.
No, són moltíssims passos i moltíssima convicció per part de tant de la direcció com per part del primer Vicent, el president primer, i ara per Anna, que han estat lluitant com a famílies, no?, lluitadores que són, i com a presidents i presidenta, el que a poc que fora una realitat. La Fundació, quan ja se van integrar en la Fundació que està a Madrid, era una estratègia, no?, per a continuar creixent, per a que algo tan important, perquè tenien la lavanderia, però necessitem algo més, no?, i s'aparten més de professionalitat per a poder incorporar a tanta gent treballant, no?, i les 15 persones que estaves dient, i que siga sostenible, que no volem viure de subvencions, volem de que l'activitat de la mateixa empresa done per a poder treballar, pugui donar aquests salaris.
Clar, ell se genera el seu propi puesto de treball. Exacte. Quan tan difícil és com una persona que cau en una malaltia mental puga pensar que no és una persona que no val per res. És que així se jugaven diverses coses, eh? Se tenia que fer rentable i a més se tenien que veure involucrats en el projecte. Era un projecte molt ambiciós, eh?
Sí, i també el dia a dia, no? És un repte per a tots ells, no? El alçar-te, el tindre que anar, el que tot funcione. Per això el fet de que se senten part d'aquesta empresa, de que això és part d'ells, és molt important. I a més tenen pues, tota la part psicològica, no? De recolzament per a quan necessiten estar atesos, estan atesos les 24 hores. No? Que no.
Com estem en l'exterior, directora? És que,
bueno, pues clar, de lo mal que estem.
Ara estem parlant d'aquestes coses i el que s'ha aconseguit així, però què passa? Com està la comunitat valenciana? Com mos veuen?
Pues bueno, jo crec que estem en un temps on les xifres negatives són les que estan marcant la tendència, però hem d'estar contents perquè l'últim informe de les exportacions ha donat una llum verda, no?, sobretot a exportacions molt dependents del nostre territori, com sabeu, la ceràmica, frites i esmalts, i bueno, què vos he de dir, l'agricultura no ha tingut xifres negatives, ha sigut tot el contrari, no? Han estat creixent durant tota la pandèmia i ara especialment en els últims mesos. Ahir just et parlàvem en la Unió, no?, i parlàvem una miqueta com està el tema de l'exportació i estàvem contents. Estàvem pensant també en reforçar aquesta campanya que ja van fer de cítrics l'any passat, si recordeu, a França, per a ara la campanya de Nadal, pues, a veure si tenia sentit el poder continuar en aquest recordatori, no?, de que se consumisca producte de proximitat, i la proximitat en aquest cas som nosaltres. Així que les xifres dins de lo pues del context general són pues això, d'estancament, algunes estan decreixent, però no podem dir que estem pitjor que ningú. Estem continuant com la segona i tercera regió més exportadora de tot l'estat, i com dia, l'últim mes ens ha donat llum a aquestes xifres tan dolentes que pareixia, no?, que teníem, i que ja estan tornant a posicionar-se en tendències positives.
Este canvi de presidència, de president en Estats Units, beneficiarà la comunitat valenciana?
Bueno, esperem que sí, esperem que retrobem el trellat en aquestes polítiques tan proteccionistes i que afectaven de forma cruel, no?, a les nostres exportacions, i que no tenia cap, o sea, quina culpa tenia la citricultura valenciana perquè pues, en França, no?, els d'Airbus o en Madrid hagueren ficat ajudes públiques per als avions, no? Bueno, pues que ho pague qui tinga que pagar, però que no ho paguem sempre els mateixos. Jo crec que ara se ficarà una miqueta de trellat. Esperem que això se revertisca, que tots els arancels que se'ns havien imposat s'eliminen, perquè, com sabeu, ara li toca a Europa i sa contrapart, no?, d'imposar els arancels als Estats Units. I jo crec que esperem que ara, en els propers mesos, se torni a la normalitat.
Preocupada en el Brexit?
Preocupada, sí. Sí, perquè bueno, està en la incertesa, encara que sabem que segur que serà un Brexit dur, però escoltes les notícies i pareix que encara estan en negociacions i tornen a dir que si la pesca, que si no sé què, que això és la batalla entre Europa i ells, i no sé, esperem que si al final és un Brexit dur, nosaltres ja hem ficat un calendari d'accions per a ajudar els sectors més perjudicats, i que
serà
bueno, la citricultura en un 8%, vull dir, els cítrics se'ls aplicaria un arancel d'un 8%. L'aport és que en aquest efecte preu se'n vagin a consumir productes pues, del nord d'Àfrica, Egipte, Marroc,
de tercer països.
Exacte. I després n'hi ha
el altres, calçat,
el calçat. Textil,
els joguets,
els mobles, és que tot té arancel, la ceràmica mateixa en un 6, tot s'encarirà. Aleshores hi ha dues opcions: o som més competitius i podem nosaltres assumir en el marge de cada empresa i s'increment de preu, falta veure com reacciona el mercat. O que el consumidor d'allà li dona igual pagar més per el preu del producte fet en casa nostra. Aleshores, ahí també fa falta una estratègia de comunicació, de posicionament, de preu.
Ahí fa falta una bona venda, que és quan vostè entra en joc, no?
Exacte. Ahí estem ja dissenyant les campanyes per a partir de gener.
Mari Parra, no l'entretic més. Sé que estan esperant la directora d'internacionalització de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies i molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
L'Ajuntament de Villarreal dona suport a l'ensenyament infantil i convoca ajudes municipals per xiquets i xiquetes escolaritzats de 0 a 3 anys a escoles infantils. La sol·licitud es pot presentar des de la seu electrònica amb certificat digital o presencialment a l'Ajuntament, presentant la documentació que s'indica a la seu electrònica. L'Ajuntament de Villarreal donant suport a l'ensenyament infantil. Villarreal avança en educació.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bé, i les coses del directe torna a manar el que és la línia del programa i tornem a aquestes notícies culturals, polítiques i socials que ens dona, sí, Maria Ventura.
De tots els àmbits, no? Si et pareix bé, comencem com tots els dies en l'àmbit sanitari donant aquestes xifres, perquè avui sí hi ha xifres, no? Ja sabem que al cap de setmana no donen. La Comunitat Valenciana ha registrat 291 nous casos de coronavirus confirmats, tant per provat PCR com, ja sabeu, per tests d'antígens. 9 d'ells són i corresponen així a la província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.346 persones ingressades, 130 a la nostra província, amb 30 pacients a la unitat de vigilància intensiva. D'altra banda, s'han registrat 20 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. 55 nou brots a tot el territori autonòmic i només un correspon a Castelló, que seria a la localitat de Vinaròs, amb 6 casos d'origen social. Ahir em va cridar molt l'atenció en un mitjà de comunicació, Susana, que van explicar que el 60% dels brots que existissin, que són de caràcter d'origen socials, es produeixen en l'àmbit familiar. I jo, clar, li vaig dir no al que estava al meu costat, que era la meva parella, i jo, és lo natural, perquè tu no t'esperes mai que un familiar teu tinga el Covid i per això et relaxes més, no? Hi ha que ser molt prudent, però clar, és molt difícil, no? I sobretot ara que venen les festes nadalenques.
Que ahir és on cauran moltíssims familiars i aniran contagiant si se dona ese conter.
Correcte. I després, Susana, no ens descuidem d'altres enfermetats, perquè avui és el Dia Mundial del SIDA i la Comunitat Valenciana va comptabilitzar 326 casos nous d'infecció per VIH d'un l'any passat, en la seva majoria homes que havien mantingut relacions sexuals sense protecció. Es tracta de xifres que representen una reducció del 6,3% respecte a 2018 i que situen la taxa d'incidència en nivell pròxims als del conjunt d'Espanya. Per a continuar amb aquesta tendència a la baixa i aprofitant la commemoració d'aquest dia, les persones expertes insistissin en la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç.
Saps, Maria, jo quan este matí m'has donat la notícia i m'has dit de comentar sobre ella, em dona moltíssim respecte, perquè dona compte, la meva filla, que té 12 anys en este moment, ella no sap ben bé què és el SIDA. Clar, com aquesta gent jove no va viure tot allò, però jo el vaig viure molt de prop, inclús gent del meu entorn, gent que estudiava amb mi o que estàvem acabant en aquell moment i que van faltar aquestes persones, és a dir, ja no se'n recordem de lo que és allò i de lo que s'està patint actualment per allò, per tot lo que em va vindre quan vam ser, ens vam assabentar de que existia el SIDA. I a mi és algo que em fa molt, molt de respecte.
La veritat és que sí. I a més, hi ha que seguir això, com tu ben dius, no? La teua generació, diguem, que va ser més forta les campanyes de conscienciació, però com que s'han relaxat, però és algo que seguís estant i que deurien de seguir educant per previndre, no? Si te pareix bé, passem a un altre tema, perquè la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha informat que la Generalitat es farà càrrec de les despeses derivades del trasllat o repatriació, insumació o incineració de les dones i els seus fills o filles que puguen morir a conseqüència de la violència de gènere. Oltra ho ha explicat en la Comissió de Polítiques d'Igualtat i Col·lectiu LGTBI de les Corts, on ha comparegut per a donar compte sobre el compliment del Pacte València contra la violència de gènere i masclista, que en el seu tercer aniversari compta amb el 83% de les mesures ja realitzades o en execució.
Bé,
no? És que hi ha poc que dir així, no? Passem a un altre tema, perquè parlem d'ocupació, perquè la contractació de professionals amb diversitat funcional es desploma un 23,4% a la Comunitat Valenciana en l'any de l'epidèmia. 8 mesos després de la declaració de l'estat d'alarma, les fonts oficials d'informació permeten dibuixar un primer panorama de l'impacte de la Covid-19 en l'ús de les persones amb diversitat diversitat funcional a la Comunitat Valenciana. I encara que l'any no ha conclòs, les xifres actuals conviden a pronosticar un 2020 que ens deixarà la major caiguda interanual de l'última dècada en la contractació d'aquestes persones, no? Han sigut dades que ens han oferit des de la Fundació ADECO i ens les han traslladat perquè el pròxim 3 de desembre, és a dir, el dijous, es celebra també el Dia Internacional de la Discapacitat. I per això, recordar-lo, no? Són persones que estan ahí i que es mereixen treballar com unes altres perquè ho poden fer, no?
I tant, el que passa és que ha caigut la contractació en tots els àmbits.
En tots els àmbits, i és normal. Parlem ara, ens venim a un lloc més proper, parlem de Nules, perquè ha reobert els parcs infantils i les zones verdes públiques, com el Jardí Botànic o el Parc Natural de l'Estany, que es van tancar el passat 28 d'octubre, no? Per aquest conflicte que tenien, no? del gran nombre de contagis a la localitat. I ara ens n'anem a Almassora per parlar de dos temes. El primer és que l'Ajuntament elevarà al ple la proposta per a modificar l'ordenança municipal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària per a reduir la velocitat en el nucli urbà i regular la circulació de patinets elèctrics i bicicletes assistides. Són dues dels objectius del nou text amb la fi última de reduir els accidents en vies urbanes. A mi això em pareix molt bona notícia.
Sí, perquè no hem tingut en compte que eren vehicles també i n'hi ha hagut més d'un susto.
Correcte. Jo me n'alegre de veritat perquè sí que és veritat que tindrien que regular més l'actuació i la mobilitat, sobretot dels patinets elèctrics, que és el que més ens preocupa, no? I una altra notícia que esta és més d'àmbit cultural d'Almassora, i és que la regidoria de joventut de l'Ajuntament i al costat del director del festival Instifest ha presentat la primera edició del certamen de teatre entre els dos instituts de la localitat.
Uau,
la casa... Sí,
que xulo!
Sí, la Casa de la Cultura acull aquest pròxim divendres i dissabte dues representacions i la gala de premis respectivament. Tots dos actes tindran lloc a partir de les 6 de la vesprada amb accés gratuït a través de l'apartat de venda d'entrades de la pàgina web del consistori. Em pareix meravellós aquesta iniciativa del festival Instifest, no? Per a que competisquen i que s'incorporen, no?
Al món cultural. Serà un passar-se molt bé, estaran motivats, tindran il·lusions, i és el que hem de fer, il·lusionar els nostres joves.
I per últim, ens venim així a Vila-real, parlem de dos notícies. Primer, un comunicat de premsa de Compromís per Vila-real perquè denuncia l'existència de nombrosos abocadors il·legals en la zona d'Horta del terme municipal i exigeix a l'Ajuntament més atenció i la neteja d'aquests punts que s'han convertit, pues, usant en focus estables d'insalubritat sense que ningú actue per a evitar-lo, no? I per últim, avisar i donar la notícia de que el Departament de Mobilitat de la nostra ciutat ha emprès una nova actuació dins del Pla Municipal d'Ampliació i Millora de l'Aparcament amb la implantació del pàrquing en Espiga al carrer Peñagolosa, des de la rotonda de l'Avinguda de Castelló fins al carrer La Plana. Amb aquesta nova ordenació, el carrer reduís la circulació a un únic carril i amplia fins a 90 les places d'aparcament disponibles, a més d'una parada d'autobús i 3 places per a persones amb mobilitat reduïda.
Quan fan un carrer d'una única direcció, la polèmica està servida, ho acaben d'anunciar, llancen la notícia i veurem a partir d'ahir com totes les xarxes s'ompliran de crítiques, com segurament vindrà algú i si no, veuràs com ocorrirà. Polèmica per polèmica, història per història, anem a parlar en Aida Gascó en uns momentets, vaja, el que ens costa, en posamos en contacte amb ell, perquè l'Ajuntament de Llíria, allò que vam parlar de que l'Ajuntament de Llíria faria un concert per als gossets, pues bueno, va preguntar-li a la directora d'Anima Naturalis Espanya què li sembla aquesta idea. Una estoneta a uns consellers de publicitat i estem en res en vostès.
Estás a la 92.2 FM.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, que Somentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de matriculación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Castellón.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Llueve mi silencio vagabundo. No me queda nada que vender. Llegará la noche poderosa. Bailando pasos de...
I ara també, després de conèixer que ahir es va fer notícia arreu de tota Espanya que l'Ajuntament de Llíria anava a fer un concert per a gossets, volem saber l'opinió d'Aida Gascón. Recordem que ella és la directora d'Espanya d'Animanaturalis Espanya. Bon dia, Aida.
Bon dia.
Sempre em costa molt el de anima... Naturalis.
Costa. Ens costa a nosaltres també,
eh? Suposo que vostè també ahir se va assabentar de que l'Ajuntament de Llíria anaven a fer un concert per a gossets. Què li va aparèixer a vostè esta idea?
Sí, mira, la veritat és que al principi em va sorprendre també la notícia. No havia escoltat mai, un concert per gossos. Però és veritat que després, quan entres una mica més a la notícia i vas més enllà del titular, et dones compte que al final això es tracta d'una activitat cultural com qualsevol altra, que no només va dirigida als gossos, no?, sinó que també la podien gaudir els seus companys humans, no?, els seus amos. Així que, bueno, sí que és una mica estrambòtic tot plegat, però jo ho entenc més aviat com un gest per posar en valor la condició de co-ciutadans, no?, que serien els gossos als municipis. Són companys, són veïns amb els que hem de conviure i hem de mirar doncs, també doncs, per les seves necessitats, que segurament no són un concert, però bueno, és una forma de dignificar potser els espais per gossos, o també doncs, és un espai on les persones es relacionen entre elles, i bueno, jo crec que aquest escàndol, crec que ens hauríem d'escandalitzar més aviat per lo que estem, per exemple, en torturar toros, no?
Mire, per la gran repercussió mediàtica que ha generat el govern local, ha posposat, no l'ha anul·lat, però ha posposat de l'acte, i a més el seu alcalde el que posava en valor era el compromís del sector cultural i el benestar animal, i que era una forma de atraure la mirada de tot el món per a que coneguera Llíria, es dia. Era també un poc ser mediàtic el que estava intentant fer aquest alcalde. Què li sembla a vostè això?
Bueno, a mi, però sí, jo insisteixo, no em sembla, al principi sí que el titular escandalitza, però és veritat que ara cal posar en valor el sector cultural, i doncs no em sembla malament com fer confluir el sector cultural que està tan danyat ara mateix, doncs que se'ls doni suport des dels ajuntaments i fer-lo confluir doncs, també amb aquesta sensibilitat que és els nostres companys peluts, amb els que compartim la vida, moltes persones, i que segurament als gossos els és igual el concert, no? Però és un gest simbòlic de posar en valor la condició de co-ciutadans dels gossos i també doncs, ajudar al sector cultural. A mi no em sembla malament, em sembla una bona iniciativa, que potser des dels mitjans de comunicació doncs s'ha limitat el titular, però jo crec que quan s'explica doncs s'entén, no? Es pot entendre. I doncs és una manera de destacar Llíria, doncs no em sembla malament, em sembla molt malament quan s'intenta destacar municipis per les bous ambulats o per una corrida de toros benèfica, no? Que va, moltes vegades, i perdona que sempre acabo amb el mateix tema, però és que clar,
sí.
Enguany, per exemple, Castelló ha anunciat que es destinaran 119.000 euros per la ramaderia de bous braus, per ajudar un sector que realment no és necessari ni és essencial, no? I això ningú s'escandalitza. O els 35 milions d'euros que es destina a la Comunitat Valenciana cada any en els espectacles on es maltracten bous i vaquetes, no? I això és el que molta gent coneix de la Comunitat Valenciana. Doncs coneguem-la des d'altres punts de vista, també, des del seu respecte cap als animals, no? No em sembla malament.
Sí, se qüestiona, en este cas qüestionaven els ciutadans de Llíria, l'alcalde, perquè anava a emplear vora 8.000 euros en este concert i creien que no era este una prioritat per a Llíria. A lo que vostè fa un moment ha contestat que, bueno, i els bous embolats, clar, digue.
Clar, això per una banda, però és que a més aquests diners no se'ls està donant als gossos, se'ls està donant a un sector que està molt, molt danyat per la pandèmia. Per tant, ens hauríem d'alegrar que un ajuntament destini recursos públics a la cultura, a la música, al teatre, al cinema. No crec que ens haguéssim d'escandalitzar per això, sinó per aquestes altres xifres que són molt més grans i que la majoria no compartim, que la majoria dels espanyols no estem anant a veure una corrida de toros, i això doncs està fortament subvencionat i ningú sembla que li molesti, no? Doncs mirem una mica quines són les prioritats i on volem que es destinin els diners, sinó a la cultura de debò, la que compartim tots i totes, o a una cosa, un espectacle que intenta ser cultural però que realment no compartim la majoria, no?
Per una altra cosa també que ha sigut polèmic en este cas, una altra població que està en Càdiz, concretament en Sanlúcar de Barrameda, ha sigut per la pillada a estos dos toreros durant el confinament d'una pelea de galls. Els toreros eren Morante de la Puebla, López Simón i Juan José Padilla. També estàvem promocionant Sanlúcar de Barrameda, no?
Sí, en aquest cas d'una manera molt pèssima, no? És molt fort això que va passar el mes de juliol a Sanlúcar de Barrameda, que és un municipi de Càdiz. Doncs és que no sé, no hi ha per on agafar-ho. Va sortir i per sort va haver-hi un xivatazo, no? Que algú va publicar tota aquesta informació, se la va facilitar al programa de Sálvame, de Telecinco, i es veien imatges de com en plena pandèmia estaven aquests toreros, que a més són molt famosos, amb una baralla de galls que a Espanya en general és il·legal, excepte Andalusia i Canàries. Andalusia és il·legal és legal si s'organitzen amb el permís de l'Ajuntament. I, evidentment, no poden haver-hi apostes ni poden haver-hi menors. Bueno, en aquest cas, evidentment, no comptaven amb el permís de l'Ajuntament perquè en aquella època, o sigui, en aquells mesos de pandèmia, els ajuntaments no estaven donant permisos per cap tipus d'activitat on hi hagués molta gent. I en aquestes imatges es veuen prop de 50 persones, ningú portava la mascareta, hi havia un menor d'edat i segurament també hi havia apostes, i ja sense parlar del maltractament animal que suposa les baralles de galls, que són, juntament amb la tauromàquia, una de les vergonyes del nostre país, no? Amb la diferència de que les baralles de galls són clandestines. En aquest cas, encara és més difícil de seguir des de pista, no?, de denunciar.
Vostè creu que els toreros Morante de la Puebla i López Simón i Juan José Padilla van demanar permisos a l'Ajuntament? Realment ells necessiten permisos?
Legalment necessiten permisos. Les baralles de galls no es poden fer sense el permís de l'Ajuntament. En el cas d'Andalusia, en el cas de la resta d'Espanya, no es poden fer baralles de galls. Nosaltres això ens hem personat en aquest cas perquè sabem que és una cosa completament il·legal. Hi havia un menor, no portaven mascaretes i a més no comptaven els permisos, perquè l'Ajuntament ja ho ha dit, l'Ajuntament ja ha dit públicament que no va donar autorització per fer aquest espectacle amb aquests galls. Per tant, nosaltres des d'Animal Naturalis ens personarem en aquest cas perquè volem arribar fins al final, ens volem garantir que això arriba als tribunals i que aquests toreros se'ls imposa la sanció que calgui. Si és presó, doncs serà presó. Nosaltres intentarem arribar fins al final amb els mitjans que tenim, no? Però, bueno, bé, com a mínim que aquest cas serveixi per destapar que a Andalusia i Canàries són legals les baralles de gais i que això hauríem de començar també a obrir el meló, no? De, bueno, volem permetre aquest tipus de... És que no sé si tothom sap el que és una baralla de gais, però es fiquen dos gais, se'ls obliga a combatre fins que un d'ells acaba mort. I això és una cosa que no passaria en la naturalesa, perquè els animals normalment eviten el conflicte, eviten els enfrontaments, a no ser que siguin en comptades ocasions, i aquí se'ls fica en un ring on no poden escapar, no poden fugir, i fins que un dels dos acaba morint, o desagnat, o greument ferit. Moltes vegades els hi amputa també les crestes amb navalles, de qualsevol manera, perquè els veterinaris no fan aquest tipus de feines, per tant, les fan ells, amb els mitjans que tenen. Bueno, tot és molt, molt bàrbar, no? Mm-hmm. Realment,
en este cas, això encara es permet. Els veterinaris no estan obligats a estar, per tant, així com en la tauromàquia sí que estan obligats, en la baralla de galls no estan obligats els veterinaris a estar.
Exacte, la tauromàquia com a mínim està una mica més regulat, tot i que és maltractament igualment, però sí que ha d'haver-hi la presència d'un veterinari. En el cas de les baralles de galls no hi ha cap obligació de que hi hagi un veterinari i, per tant, el que passa... i a més tampoc pots entrar dins d'aquests recintes tancats si no ets soci. Per tant, és molt, molt difícil saber què és el que està passant allà dins, no? Amb una corrida de toros tu compres l'entrada i entres. En aquest cas, no. No pots entrar si no ets soci. I aquests toreros, doncs, evidentment, són socis, es dediquen a aquestes coses, també. No tenen prou en veure sang dels toros, sinó que també necessiten, en plena pandèmia, com que no podien sortir a torejar, doncs van dir, bueno, doncs fem una baralla de gais, no? Doncs això es dediquen també aquestes persones que jo crec que estan malaltes de sang i que necessiten estar maltractant animals constantment. Inclús en plena cap pandèmia no se'n van poder estar.
En este cas, per part d'Anima Naturalis i també l'Associació d'Abogacia Andalusa per la Defensa de l'Animal van juntament i són els que han posat la denúncia en els juzgats de Sanlúcar de Barrameda.
Sí, exacte. Fas bé mencionar aquesta associació perquè és molt important. Són una associació que es dediquen... Són advocats i advocades que es dediquen a defensar els animals d'Andalusia, que hi ha molta feina a fer, i hem decidit unir forces en aquest cas i, bueno, entre les dues entitats portarem aquest cas als tribunals i aviam què passa, aviam què diu el jutge, aviam com transcorre tot això. Serà llarg, serà una lluita llarga, perquè aquestes coses dels tribunals és lent, és farragós i és car, també, costa molts diners. I aviam com va la cosa, però jo, bueno, tinc bastanta confiança que d'alguna cosa, doncs, sortirà, no?, algun tipus de sanció. No crec que el jutge passi per alt tantes infraccions, no només de maltractament animal, sinó també pel coronavirus.
Consells per a Nadals, això de que ens regalen animalets?
Doncs mira, sí, estem en plenes etapes ja de Nadal i crec que és molt important remarcar que ningú se li passi pel cap comprar un animal per fer un regal. Els animals no es regalen. Ni tan sols hauríem d'adoptar per fer un regal. Quan algú vol un animal, el que ha de fer és adoptar-lo, però ha de ser ella mateixa, la persona que vagi a la protectora perquè ens assessorin, no? Perquè sàpiguen, bueno, quines són les nostres condicions de vida, quin espai tenim a casa, si som una persona que viu sola o som una parella o tenim fills o no. Amb aquí les protectores tenen molt a dir i ens poden assessorar molt en quin tipus d'animal ens convé, si potser un gos o un gat que sigui més iaio i no tingui tanta energia i no necessiti sortir tantes vegades al carrer, en el cas dels gossos, o un animal més jove, que si tenim un estil de vida molt actiu i sortim molt a passejar a la muntanya, etc., doncs igual ens convé més, o ens donen un gos que sigui jove, que tingui molta energia. Llavors, la recomanació és no comprar, per sobre de tot, no promoure el negoci d'aquests animals que es fan servir com a màquines de produir cadells. I el d'adoptar, doncs, si estem molt segurs, sí, però no com a regal. Els animals no s'han de regalar, perquè després ens passa el mateix amb els regals que ens fan, que et regalen una cosa que realment tu no volies. Doncs quan hi ha animals pel mig, s'ha d'anar molt de compte amb quin tipus de regals fem.
És més, jo no m'imagino ningú pensant que regala un xiquet, per exemple.
Exacte. I això passa molt, que arriba Nadal, es regalen gossets o gatets...
Però és que els animals...
I al principi molt bé...
Clar, que els animals tenen sentiments, és dir... no sé, lo del regal sí que ho tindríem que obviar i no sé, és com l'eslògan aquell de tu regalaries un niño.
Clar,
posem-nos després, un poc la mà al pit.
Sí, és que és una gran responsabilitat i a vegades si no hem tingut mai un gos o un gat a casa no sabem el que comporta, no? I són moltes obligacions que et marcaran els pròxims 15, 16 o 17 anys de la teva vida, per tant s'ha d'estar molt segur a l'hora d'adoptar un animal, puguis fer-te càrrec d'aquest animal, no? En canvi, si te'l regalen, doncs potser no és el que volies.
Sí.
I això és el que passa moltes vegades després de les èpoques nadalenques, eh? El gener, febrer, les protectores, les gosseres, s'omplen d'animals que han sigut tornats perquè no era el regal que esperaven o que necessitaven o que volien. Per tant, si volem regalar animals a aquestes festes que siguin adoptats, això sempre... però sobretot que estigui molt, molt meditat i molt parlat amb la persona a qui li regalarem.
Pues en esta reflexió ens quedem. Aida, moltes gràcies per haver entrat en esta la seua cadena i fins quan ens generen més notícies que de ben segur ne tenen i amunt tot els dies, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies i felices festes.
Igualment. Aida Gascón, directora de Anima Naturalis. Molt bon dia i fins l'altra.
Bon dia.
Curvas fluorescentes, todo lo que nadie debe ver, más allá del último escenario, cuando se apaga la luz. Eres tú, la reina del desierto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo? Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Des d'Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Subo la cuesta que lleva a tu casa. Te quiero, pero no te puedo ver, Joana. Porque como de tu mano como lo hacen los esclavos y no quiero, no quiero desaparecer, Joana. Eres como un vaso roto que se clava en mi garganta y me desangra.
I ara ens n'anem a la localitat veïna d'Almenara. Perquè volem parlar amb el regidor de Compromís, Quique. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Vostès este matí estaven en la taula de negociació de la local de cultura, no?
Sí, en el farà uns plens que Compromís per Almenara van presentar una moció per crear el Consell Municipal de Cultura, que era un òrgan que ja funcionava en els anys 90 en el poble i havia deixat de funcionar per la pròpia inèrcia dels governs que han anat arribant. Se va aprovar per unanimitat, vam aprovar tots els grups i els regidors no escrits de l'Ajuntament, i teníem pendent aquesta reunió per a posar en marxa i el reglament del que seria el futur Consell Municipal de Cultura. I, bueno, s'ha acabat abans de lo que estava previst.
A veure, això seria s'ha acabat una pica de fesols, no?
Com? No conec aquesta dita.
Pues, així, per esta zona es diu s'ha acabat una pica de fesols. S'han alçat de la taula?
Sí. S'ha alçat de la taula perquè, bueno, teníem el deure, s'havien posat el deure entre tots un poc de revisar reglaments de consells municipals de cultura de pobles veïns o de pobles referents que pogueren pareixer-se en número d'habitants a Almenara, ¿vale? I un poquet pues, tindre un punt de referència per a començar a parlar-ne. Hem vist de pobles com Ontinyent, de pobles com Betxí, de pobles... Pues, de diferents poblacions d'arreu del País Valencià i de pobles grans, de pobles menuts. I, bueno, pues, tenim pareixes diferents. A veure, el gruix de la qüestió la qüestió està en la composició, no? Sembla que quan se governa s'està més pendent de qui ocupa i qui fa què que de la finalitat. De la finalitat que té l'òrgan, no? I al final s'hem entrebancat en això, en qui forma part d'aquest Consell Municipal de Cultura i com s'organitza el Consell Municipal de Cultura.
Clar, com que en aquests moments en Almenara a l'equip de govern no li fa falta ningun altre partit, no consideren o no han tingut en massa consideració esta taula, no?
Clar, a veure, des de la perspectiva del 2020 és de veres que pues, intenten, si una cosa bona ha tingut la pandèmia és que entre tots, els que governen i els que estem en l'oposició, intentem, hem pres la consciència d'arribar a acords, no? que ja estaria bé que hagi hagut una pandèmia perquè ens faci reflexionar sobre això.
I fins i ara fins a d'ara s'han arribat d'acords, ha funcionat este sistema?
A mitges.
Però avui ha sigut ja el que diu allò de la refinitiva, no?
Exacte. Nosaltres, per a fer-nos una idea, nosaltres quan vam fer les modificacions de crèdit, que va ser els primers acords que van haver dels pressupostos del 2020, van fer propostes. D'aquestes propostes s'han dut a terme quasi ninguna. ¿Vale? S'han dut a terme pues, les primeres que se van parlar sobre bonificar la taxa de terrasses i poquet més. Uh-huh. Després han hagut reunions de portaveus per a frenar l'expansió del virus i s'han dut a terme les propostes només que han eixit de l'equip de govern i als grups de l'oposició no se'ns ha fet cas. De cara als pressupostos de 2021 van demanar unes reunions sectorials per a poder, pues, perquè els pressupostos també es queden per consens, no només amb els grups polítics, sinó amb els diferents sectors de la societat i de la població, i també se'ns va dir que no. Aleshores, avui ha arribat el moment en el que el Consell Municipal de Cultura, Compromís, s'ha plantat en una cosa molt senzilla, en que per nosaltres és un òrgan que ha de ser representatiu de tota la població, no pot ser un òrgan polític més o un braç polític més de l'equip de govern, o ja governa el PSOE, o governa Compromís en el futur, o governa la dreta, i el PSOE no ho concebís igual, ho concebís de manera que ha de ser un òrgan més del seu propi govern. No? Segons el que s'ha donat el que s'ha donat a entendre, i ahir molt ens plantem. Vull dir, li hem passat a l'equip de govern els acords post-pandèmia, li hem passat a l'equip de govern que no hi hagin pressupostos per consens en 2021. Li hem passat al govern que no s'hagin complit altres acords que s'han anat prenent durant les modificacions de crèdit. I hem dit prou. Hem dit prou perquè la Carta Ciutadana hauria d'haver eixit també fa un mes i ara avui s'ha dit que eixirà en febrer.
I quan vostès diuen prou i ells s'assen de la taula, se'ls queda el cap calent i els peus gelats, no? Suposo.
Exacte. No. M'he quedat de pasta de moniato perquè per un moment he pensat que jo era membre de l'equip de govern i que l'equip de govern era l'oposició, no? que és el que fan sentit. Uh-huh. Jo no m'assen de la taula fins que no s'anarà ningú. Perquè jo crec que hi ha que esperar-se fins a l'últim minut de partit perquè tot isca endavant, no? I jo crec que si no la setmana que ve a l'altra, aquestes reunions s'han de reprendre, no? I el compromís tindrà la mà estesa, no perquè vulgui fer-li un favor a l'equip de govern o vulgui fer-li un favor o vulguem fer-nos un favor a nosaltres mateixa, no? Sinó perquè estem parlant d'un bé comú per a tota la població. I un poble com Almenara, tan ric en patrimoni, que forma part de la cultura local, no ens podem permetre estar sense un consell municipal que ens enriquisca aquestes accions culturals en la localitat. Jo crec que va més enllà de nosaltres o d'ells, sinó que això va englobar a tot el poble.
Vostè pensa que recapacitaran i que demanaran una altra reunió?
Jo, per aquest costat, soc optimista i crec que això va passar, que això passarà. El que no soc tan optimista és com se durà a terme en la següent reunió, perquè per fer un resum ràpid, no? Vull dir, ells volen una organització del Consell Municipal de Cultura on hi ha una presidència, una vicepresidència, un secretari i vocals triats per ells, i nosaltres volem que el Consell Municipal de Cultura siga un òrgan més assembleari on hi ha una mesa que dirigisca l'assemblea, que sí que aquesta mesa tindrà la presidència, que serà l'alcaldia, la vicepresidència, que serà el regidor, i el tècnic de cultura, que serà el secretari. Vale, és un poquet, aquest és el kit de la qüestió. Quan jo he dit això, i quan jo he dit que el que no anem a assumir compromís és sempre el que diga el PSOE, que un consens és tu renuncies a una cosa, jo renuncio a una altra, i els dos guanyem, el regidor de cultura, el senyor Bargall, s'alça de la taula, ha replegat els papers i ha dit que si jo crec, paraules textuals, si tu, Quique Castelló, creus que faries la faena millor, fes-la i ja valorarem des de l'equip de govern el que farem. I jo crec que això no és seriós. Jo crec que això no és seriós en un representant públic, ja sigues del govern o de l'oposició.
Sap què passa? Que m'ha deixat sense paraules.
És el que ha passat, no? Vull dir, no m'estic inventant res, estava a la porta del Partit Popular també. Jo sí que he demanat, quan ha passat això, l'últim que ha demanat és que en la propera reunió, si n'hi ha propera reunió, n'hi ha que un funcionari o una funcionària de la casa que prenga acta. Clar. de la reunió.
Clar, jo és que és el que anava a preguntar-li, si hi havia algú que estava agarrant notes d'aquest acte.
No, perquè quan, des del moment que no n'hi ha juntes de portaveus, que seria lo normal, per fer aquestes coses, no hi ha juntes de portaveus oficials, sinó que són reunions més informals, no? De caire més informal, no està l'obligatorietat de que se recollisca acta. No? I pues, l'equip de govern no vol que existisca aquest òrgan, perquè se'ls ha proposat diverses vegades i han dit que no. Però en la propera reunió algú ha de prendre acta perquè, clar, i no pot ser un regidor, perquè jo puc prendre acta sense voler de manera sesgada, no? O de manera...
Sí, pues, se pot interpretar claro, que cada un agrana a sa casa, però el que jo vull comentar-li a vostè és que a lo millor quan s'està decidint el futur d'un municipi tindria que ser més seriosos i que existirà el que vostè demana i és aquest òrgan on hi hagués aquestes reunions formals del municipi.
Sí, i si no se vol que existi, si com s'ha dit més d'una vegada en aquestes reunions, el PSOE no té per què consultar-nos res perquè té majoria absoluta, que això se mos ha dit tant des de la portaveu d'Hisenda com des del portaveu de Cultura, si debilitant no mos creiem això, pues no fem les reunions. Per fer postureo, per fer-nos perdre el temps i perdre recursos i malbaratar diners públics, al final, perquè estàs encenent llums de l'edifici públic, estàs gastant recursos de l'Ajuntament, pues pa fer això per puro postureo, no ho fem.
Sí, però
no sé si m'explique, eh?
Ja, però és que enguany ha sigut un any que ens ha ensenyat a tots que tots tenim que remar junts, per lo tant, i això és el que en principi s'apuntava també en la localitat d'Almenara. Per tant, jo sí que l'anime a que vostè no se desanime i que acaben tenint aquestes reunions i que siguin unes reunions com cal, com toca. Jo ho demanaria per escrit.
Sí, això està... Ho hem demanat més vegades per escrit, se mos ha dit que no, però ho tornarem a demanar per escrit perquè jo crec que situacions com les que acabem de viure ara mateixa, que fa qüestió de 5 minuts, no se poden repetir, no? I jo crec que sense voler, quan estàs recollint una cosa, quan estàs fent una cosa tan senzilla com recollir acta, i en una reunió formal, sense voler, t'ho agafes com més seriosament. No, que no debería hacer falta, o yo tengo esa percepción de la vida política local.
Claro, pero a lo mejor
no debería hacer falta, claro, pero se ve que sí que fa falta.
A lo mejor no s'hagueren alçat d'aquestes maneres perquè haveren tingut haveren pensat en la formalitat de l'acte en si. Quique Castelló, sent molt que s'ha passat això, és molt trist, però vostè no se desanime, que n'hi ha que lluitar pel seu poble, que sé que el vol en locura.
No, si algú pensa que Quique Castelló, que Compromís per Almenara o que la societat del nostre poble va desanimar-se per aquests comportaments que ja són reiteratius, està molt equivocat o està molt equivocada. Jo crec que tenim... Som resilients i ho han demostrat el poble valencià i el poble d'Almenara ho ha demostrat durant aquesta pandèmia i ho seguirà demostrant en els pròxims mesos i els pròxims anys. Moltes gràcies per els ànims, Susana.
Quique Castelló, regidor d'Almenara, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia, Susana.
Estás a la 92.2 FM. Hoy tengo ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. ¡Anímate! Y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 1255 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte.
I estem també molt pendents de com va el conveni de la manipulat de cítrics de la Comunitat Valenciana. Este conveni, recordem que encara no està signat, estan en negociacions. Anem a preguntar-li al secretari del sector agrari d'UGT de Castelló, Ramon Serra. Bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia.
Com va el conveni? Què passa que no s'arriba a acabar de signar este conveni?
Pues la veritat és que a data d'avui el conveni està prou estancat, no? Les parts ens hem convocat per este proper divendres dia 4 per a una definitiva reunió, diria jo, ¿vale? A veure si som capaços en la mateixa d'aplegar a un acord, però avui per avui el distanciament entre la postura de la patronal i les nostres reivindicacions estarà pues, molt llunyana, no? Però bueno, com se sol dir, l'esperança és l'últim que se pierde, i a veure si este divendres, ¿vale?, que serà una reunió ja definitiva, si no apleguem a un acord, pues des de luego les centrals sindicals, tant Comissions Obreres com nosaltres, pues estaríem abocats a convocar una vaga que en principi pues ningú vol, però bueno, esperem que eixa convocatòria de vaga no es produïsca i que este divendres pues siguen capaços de plegar a un principi d'acord.
En què ha cedit el UGT i Comissions Obreres? Què han cedit en algo per a poder arribar a signar aquest acord?
Bueno, nosaltres la veritat és que en el seu dia es van proposar una plataforma que se denomina plataforma reivindicativa, uh-huh, ¿vale? En una sèrie de punts, de 10 o 12 punts, que no tenim temps ara per enumerar-los tots, ¿vale? I després la patronal pues mos va eixir en una proposta a la vegada que trastocava algo molt, molt important per a nosaltres i innegociable, podem dir-ho així, que és la jornada, no? La jornada setmanal. Recordem que la patronal en principi pues, volia establir una jornada de dilluns de diumenge, a raó de 10 hores, que després la va retirar i va portar una altra de dilluns de dissabte, i això pues, dificultava molt el negociar a tres reivindicacions o a tres punts que nosaltres en la plataforma es vam proposar. No?
Ramon, com a que la patronal... Sí. Per això li dia, com que la patronal ja a cedir, retrocedís en un dia, jo el que li preguntava a vostè és vostès en què modifiquen, perquè quan s'arriba a un principi d'acord veiem que van retrocedint les dues bandes. En aquest cas no sabem vostès en què han o què han oferit.
Bueno, nosaltres no hem cedit absolutament en res hasta que la patronal no retire esa proposta de jornada semanal de dilluns a dissabte, nosaltres no podem fer ningun moviment a la baixa en la negociació. Si la patronal el divendres mos diz en que mos proposa mantindre la jornada semanal de dilluns a divendres, nosaltres estaríem disposats pues, a rebaixar les nostres pretensions en altres punts que tenim damunt de la taula, no? Pues no sé, nosaltres preteníem, per exemple, que les hores extraordinàries se retribuïren al 50% sobre l'hora ordinària, pues a lo millor en aquest aspecte concret pues podíem rebaixar aquesta pretensió i deixar-ho pues, un poc més baix, no? I com a exemple fiqué ixe, però podria ficar altres, no? Com, jo que sé, com per exemple les hores del metge que volíem ampliar-les d'una manera significativa, pues en vez d'ampliar-ho tan significativament pues podríem reduir les nostres pretensions. És a dir, si som capaços la patronal de que puguem mantindre la jornada setmanal de dilluns a divendres a raó de 8 hores, nosaltres anem a ser flexibles en altres punts que tenim damunt de la taula.
Per tant, vostè m'està dient que el dia 4, el divendres, en la reunió, si la patronal va i no se n'ha tornat a acabar darrere, és a dir, no ha retrocedit des del dissabte al divendres, en aquest moment, en aquest mateix moment, vostès s'alcen de la taula i sí convoquen la huelga, no?
Pues efectivament això és així. Per a nosaltres és primordial el mantindre la jornada de dilluns a divendres a raó de 8 hores. Si no és així, pues la pròxima setmana les centrals sindicals, Comissions Obreres i UGT, presentaran la convocatòria de vaga a l'autoritat laboral, no? A la Conselleria de Treball, en toque.
Quina possibilitat veu vostè de que això no acabi en vaga?
jo ficaria pues, el 50% que convoquem la vaga i un altre 50% que se desactiva la convocatòria de vaga. Ho seria així, intentables, no? El 50% de possibilitats, una cosa i l'altra.
O sigui que avui dilluns, perdó, avui dimarts, 1 de desembre, vostè està 50-50.
El 50-50.
Alguna possibilitat de arribar a un acord en la patronal que no fora reduint ese dia del divendres al dissabte?
Pues no ninguna, no ninguna, perquè és que a més nosaltres este dilluns, és a dir, ahir van tindre una assemblea per videoconferència en els nostres representants, en els comitès d'empresa, delegats de personal, i el mandat que tenim per part de la nostra gent és que el tema de la jornada pues no se té que manejar ni un mil·límetre. Ens hem de mantenir en aquesta jornada de dilluns a divendres a raó de 8 hores al dia. Si no pleguem a aquest acord, la vaga està servida.
I per la gent que estigui escoltant, ens imagines una vaga per a la recol·lecció del cítric després de que ha plogut i que, bueno, necessitem atrevegar a posar el nostre producte als mercats. Per la gent que està sentint-nos, perjudicarà a tot el sector, tant als empleats com a la patronal. Què diem a aquesta gent que està sentint-nos?
Home, evidentment, quan se convoca una vaga, evidentment no beneficia a ningú. Van a ser tots els protagonistes, van a ser perjudicats per aquesta convocatòria, tant les empreses com els propis treballadors que la secunden, no? Que no vagin a treballar i per tant no van a tindre remuneració, no van a tindre jornal, per tant no beneficia a ningú. Per això, nosaltres el que demanem, perquè a més si la jornada de dilluns a divendres ha servit durant una muntona d'anys, ¿vale?, en els diferents convenis col·lectius que s'han anat firmant, no entenem de per què ara aquesta jornada s'ha de trastocar. Per tant, jo ja soc semi-optimista, espero que el divendres la patronal, que este dimecres tenen una assemblea entre totes les empreses, ¿vale?, del sector de la comunitat valenciana, reflexionen i puga mantindre aquesta jornada, que això a la vegada propicie el que puguem avançar en altres punts i que puguem aplegar a un acord. Això és el que jo espere i abogue per això. Perquè al final de la pel·lícula, pues, evidentment, quan se convoca una vaga, tots hi són perjudicats, les empreses i els treballadors, tots.
Ramon Serra, secretari del sector agrari d'UGT de Castelló, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Som en tono diferent este lado del mar. El pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mundo. Extranjero susurra calmado, nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna es un rostro diferente a este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Frontera.
canta el hombre de ninguna parte.
Todos cantan el hombre de ninguna parte.
Luces, humo, sombras, rayos, la luna, la gente, mi canto, nostalgia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
L'Ajuntament de Villarreal dona suport a l'ensenyament infantil i convoca ajudes municipals pels xiquets i xiquetes escolaritzats de 0 a 3 anys a escoles infantils. La sol·licitud es pot presentar des de la seu electrònica amb certificat digital o presencialment a l'Ajuntament, presentant la documentació que s'indica a la seu electrònica. L'Ajuntament de Villarreal donant suport a l'ensenyament infantil. Villarreal avanza en educación.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Thank you.
Así como te recuerdo, es como quiero recordarte. Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora, es como quiero recordarte. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando?
I ara se n'anem a la localitat veïna d'Onda i anem a parlar amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda, Salvador Aguilella. Bon dia, Salvador.
Bon dia.
L'Ajuntament d'Onda i Foment invertiran 300.000 euros per recuperar el patrimoni històric, més patrimoni en Onda, com és un patrimoni com és el castell d'Onda, no?
Sí, és important fer inversions contínues en el castell, és el nostre tesor, no? El nostre referent en quant a turisme. És una, pues això, un lloc que visiten tots els anys pues entre 40 i 50 mil persones, més de 40 mil persones d'un any en guany, a pesar de ser l'any que és, en totes les dificultats que hi ha hagut de moviment de les persones. I bé, pues fem inversions contínues per a pues, que cada vegada l'atractiu siga major. És un castell del segle XI, on té una alcassaba pues que és única, no? en este lloc, no? En aquestes altures d'Espanya, no? Que en Granada i demés pues, hi ha coses paregudes, però d'aquesta dimensió pues, no se coneix, no? per la zona. I bé, és important pues, ficar en valor tot aquest patrimoni. L'any passat pues, vam fer que obres per aquí al castell sigui el primer castell, la primera fortalesa accessible, no? De tota la comunitat valenciana. Qualsevol persona en dificultats de moviment pues, igual pot anar i visitar-la, i bueno, pues, ahí estem invertint, no? És una inversió de 308.000 euros financiada pues, 154.000 euros per l'Ajuntament d'Onda i 154.000 euros per el Ministeri de Transport, en el 1,5% cultural. La setmana passada es van enviar la resolució dient que teníem aquesta subvenció i bueno, pues esta mateixa setmana estem ja licitant les obres perquè es comencen quan abans i pues, seguir ficant en valor aquest patrimoni, no? I que a més estan visitats per tanta gent tots els anys.
Com van les subvencions que també tenien concedides per a la reparació dels col·legis d'Onda? Clar, perquè ara l'Ajuntament d'Onda posa en marxa un finançament per a restaurar el que és el castell d'Onda, però si ocorrís el mateix que en els altres millores que està passant en Onda, l'Ajuntament d'Onda tindrà una càrrega financera molt gran damunt de les seues costelles.
Sí, és un problema que tenim en aquests moments ja i que segurament serà en el futur, si no canvien els mecanismes, perquè, bueno, el Ministeri ja es deu diners, el Ministeri n'hi ha el programa EDUCI, que on té concedits, pues estem fent unes inversions per a 5 milions d'euros, que també 2 milions i mig tenen que vindre del govern d'Espanya, del Ministeri, i que en aquests moments pues, hem invertit 5 milions finalitzats i les obres en marxa, més de, bueno, al voltant de 2 milions d'euros, con lo cual el Ministeri es deu pues, al voltant d'un milió d'euros que encara no s'ha pagat res. Entonces, per ahir el Ministeri ja té un deute d'un milió d'euros des de fa mesos, des de fa prou de temps, en l'Ajuntament d'Onda que tampoc s'està transferint els diners. I després això pues, se veu també pues, multiplicant, no? per la conselleria, no? La conselleria sempre està al voltant d'uns 2 milions d'euros de deute en Onda, en aquests moments és això, al voltant de 2 milions d'euros de programes o d'inversions que hem fet, sobretot de serveis que hem prestat, que té que prestar la conselleria i que al final pues, s'ha delegat a l'Ajuntament i que la conselleria, com fent serveis d'ells, pues, ens té que transferir diners i, bueno, pues, sempre estem pues, al voltant de 2 milions d'euros que deu la conselleria de coses que ja s'han fet, que l'Ajuntament ja aquí sense ingressar els diners, no? Mm-hmm. Però sobretot són de serveis socials, que serveis socials, perquè hi ha moltíssims serveis que l'Ajuntament d'Onda preste, que són competència de la Generalitat, que la Generalitat ha delegat en els ajuntaments, que té que enviar la financiació, però, bueno, a efectes d'avui, de tots els serveis prestats en l'any 2020, per exemple, la Conselleria d'Inclusió Social, la Conselleria de Benestar Social, no?, ha fet 0 euros a l'Ajuntament d'Onda. Bueno, des de 1 de gener prestant serveis que estan al voltant del milió d'euros de cost, que estan assumint des de 1 de gener i pagant l'Ajuntament d'Onda, que a fet d'avui s'ha ingressat 0 euros. Val? Això, com tu dius, se deu també pues això, perjudicant, no?, o sumar, se té que sumar el tema dels col·lapses, no?, del plan, el famós plan edificant, que és aquell que la Conselleria d'Educació es refereix als seus col·legis, que per això rep diners transferits de l'Estat, perquè tenen competències 100% en educació, no les tenim els la Conselleria en el seu dia va decidir pues, treure un plan edificant, que era que els ajuntaments tenien que construir o millorar els centres educatius, i la Conselleria després ja es transferiria els diners. Val? Bueno, pues, la realitat és que en Onda no hem millorat tres col·legis, que hem millorat en guany, al voltant de 1.000 milió d'euros les obres en els tres col·legis.
A més, les obres del nou institut que també estan portant-se a cap, no?
Sí, ja hem començat les obres, ja hem pagat la primera certificació d'aquestes obres de l'institut, i bueno, el problema no és només de Onda, però en Onda en aquests moments ens deuen la conselleria més de 600.000 euros d'aquestes qüestions que estem fent tan sols i fa uns dies que s'han pagat l'elaboració dels projectes de l'institut i dels tres col·legis que es van fer fa un any. Se van fer i se van certificar fa més d'un any i es van ingressar la setmana passada. L'Ajuntament d'Onda només del nou institut, l'any que ve, hem de pagar certificacions per 1.5 milió d'euros. Això al final, fer de banc de la conselleria, fer de banc de la Generalitat Valenciana o del ministeri que siga per a un ajuntament com el nostre, pues fa que, i sempre pel pressupost de l'any que ve, hem tingut que ficar una partida per a pagar els interessos d'un possible pues, préstec, un possible crèdit de tesoreria per a poder fer front a aquests pagos que tindrem que fer directament a les administracions i que s'han delegat a l'Ajuntament, però que no s'ofereixen els diners. I que el problema del pla edificant no és només d'Onda. Hi ha pues, molts milions de obres pues, d'alguna forma aprovades o delegades per la conselleria als ajuntaments, crec que al voltant de 600 milions d'euros, i en aquests moments, per el que es diu, des de la Generalitat tan sols s'han transferit 20-16 milions d'euros. Vull dir que el problema d'Onda no és únic, està passant en molts ajuntaments, i crec que, pues, que des de l'administració autonòmica, que recordem que ha passat des de 7.000 milions d'euros fa 4 o 5 anys a 25.000 milions d'euros en els pressupostos, i l'augment que està tenint en els ingressos i que està tenint en la possible financiació, pues no s'està traduint en ajuda dels ajuntaments a fer aquelles qüestions que a més estem fent en nom de la Generalitat Valenciana.
Sí, perquè jo quan ahir enviaven la nota de premsa i veien que van a fer una inversió també des de l'Ajuntament d'Onda en tindre aquest patrimoni històric, jo llegia la nota de premsa i vostès, la nota de premsa el que diuen és per a sumar noves oportunitats econòmiques i per a millorar infraestructures i qualitat d'oferta en la població d'Onda, però clar, un ajuntament al final suporta massa... No és que suporti massa gasto, és que en realitat el que tindria que vindre no arriba i això merma el motor econòmic d'una població.
Sí, mira, nosaltres quan és tot el que sigui referent a millorar oportunitats com les turístiques per a crear noves oportunitats econòmiques o tot el que sigui a millorar els serveis educatius per a que tota la gent d'Onda tinga possibilitat de tindre millor qualitat educativa, anem a invertir i anem a fer el que tinguem que fer per a que això siga possible. I que sigui on ve un poquet el problema és que altres administracions d'alguna forma s'estan corrompiant, no? De qüestions que tenen que ser fetes per elles, perquè per això tenen les competències i per això l'Estat es transferís els diners necessaris per a que ho fiquen en marxa, i en vegada de fer-lo, pues, ho deleguen els ajuntaments, i una vegada més damunt, lo següent que fan és no pagar-lo, no? O tardar un any, o tardar un any i mig, tardar uns anys en fer aquestes transferències de diners, que al final, pues, com te dic, pues, què ocorre? Perquè al final tenim que anar a una línia de crèdit de tesoreria per a poder mantindre o poder tindre tesoreria per poder seguir pagant les factures dels proveïdors.
Pues mire, això era el que jo volia saber, com anem a fer-ho, perquè jo, ahir quan rep la nota de premsa, vull parlar amb el regidor d'Hisenda per a que m'explique quins malabars arriben a fer per a poder fer que en una població no s'ature el motor de lo que és el cor dels ciutadans.
Pues acudir als bancs és la única solució que es donen, perquè com tu saps, pues una altra qüestió important que tinc que fer des de les administracions públiques és pagar les factures lo abans possible, i això no ho estem fent en onda, a pesar de tota aquesta situació, a pesar de tots aquests retrasos en els pagos de les administracions, en aquests moments el període mig de pagament de les factures als proveïdors es tenim en 4 dies. Bueno, durant tot l'any hem entès i se periodo de pago en 4 dies, ¿no? La tramitació la fem tot lo ràpida que podem i ho seguim fent i ho seguim mantenint, i ho farem pues, gràcies a pues, que busquem altres solucions als impagos d'altres administracions, ¿no? Que com dic, pues, no s'entén molt bé com estem en aquesta situació quan les administracions en teoria pues, reben diners d'Europa, reben diners de l'Estat, que tenen que financiar totes aquestes accions i que pues no sé si és per un tema burocràtic o per un tema de lentitud o per un tema de no bona gestió, no ho sé exactament, una suma de tot, també és que ho tenim que pagar, no?
Si li pareix, li pregunto jo, perquè això és la pregunta que anava a fer-li jo ara. Vostè, a més, és diputat provincial i veu des d'un altre punt de vista el que passa en les demés poblacions o les ciutats de la província de Castelló. N'hi ha poblacions especialment castigades en aquest sentit?
Pues mira, jo sé d'alguns companys que sí, no? Que tots queixen exactament del mateix, però també t'he dit que per desgràcia, altres ajuntaments, sobretot els ajuntaments grans, que les quantitats són més importants i que estan en aquests moments governats per els mateixos partits que estan governats en la Generalitat Valenciana, en vegades de reclamar i sortir a altres administracions, el que estan fent és d'alguna forma ocultar aquesta informació. No? Jo sé que molts companys de grups populars en ajuntaments han demanat informació per saber com està, en quin moment estan els deutes de la Generalitat Valenciana o del Ministeri en cada ajuntament, i alguns que inclús han hagut de presentar-se davant de la justícia perquè es puguen traslladar aquesta informació. Vull dir que ha sigut un poquet, pues, els partits des d'alguns ajuntaments estan cobrint o tapant i s'ha falta de diligència de les administracions autonòmiques i de l'Estat per a pagar els ajuntaments. És la realitat que tenim. Per això només escoltem per part de onda, però no, al final se calcula que en aquests moments el deute de la Generalitat Valenciana els ajuntaments de la província de Castelló està per damunt dels 30 milions d'euros.
Salvador Aguilella, regidor de l'Ajuntament de Onda i també diputat provincial, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i que necessiteu alguna cosa.
Moltes gràcies. I ara se n'anem a la localitat.
Si a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8 i mitja a 11.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
I ara ens arriba una nota de l'Ajuntament de Vila-real on es conta que la policia comptabilitza 73 delictes contra la seguretat viària en 2020, més de la meitat per consum d'alcohol i drogues al volant. Per a parlar d'este tema, d'estos problemes, d'estos delictes que han hi ha hagut a l'Ajuntament de Vila-real, tenim a Ramon Martínez, intendente de la policia local de Vila-real. Bon dia, Ramon.
Hola, què tal? Bon dia.
73 delitos, ¿no?
Sí, efectivamente, son muchos, ¿no? Y me gustaría, desde luego, dar una cifra inferior, pero bueno, son los que son y estamos a falta todavía de un mes importante como es el mes de diciembre, un mes donde las comidas y todo este tipo de fiestas prenavideñas, pues solemos ampliar, ¿no?, el número de estos delitos. Pero bueno, la parte positiva es que respecto del año 2019, pues de momento, si sigue con la progresión que llevamos actualmente, parece que vamos a estar por debajo, ¿no?, de los delitos contra la seguridad vial que hubieron el año pasado. Por lo tanto, quizá esa es la buena noticia donde nos tenemos que aferrar, ¿no?
En este caso es una buena noticia, entre comillas, porque al haber habido un confinamiento y no haber habido tanto tránsito por las calles, puede ser que el descenso haya sido motivado por esto y las multas hayan sido más encaradas a pues no guardar el confinamiento o las mascarillas, ¿no, intendente?
Sí, desde luego lo que acabas de decir, tienes bastante razón. Aún así, también podemos decir que a pesar del confinamiento son números importantes. Es decir, si estamos pensando que desde el mes de marzo en un mayor grado de confinamiento o menor grado, sabes que hemos tenido diferentes fases, a pesar de eso, 73 personas que conducen su vehículo por las calles de Villarreal han cometido un hecho delictivo relacionado con el tráfico. No estamos hablando de denuncias de administrativas, estamos hablando de hechos delictivos recogidos en el Código Penal. 73 delitos, pues bueno, eso nos hace no bajar la guardia, ¿no? Por eso también comentarte que nosotros ahora en el mes de diciembre, con esta etapa prenavideña, desde luego vamos a incrementar los controles y la vigilancia para con todo este tipo de hechos delictivos, fundamentalmente en el tema de control de alcohol y drogas, porque bueno, no podemos bajar la guardia, ¿no? Es un tema lo suficientemente serio como para estar ahí, ¿no?
Ha habido también casos de denuncias por negativa a no someterse a las pruebas del alcohol y drogas, ¿no?
Sí, a nivel de porcentaje, rápidamente la mitad de los delitos contra la seguridad vial, y que la mayoría de ellos se han tenido un procedimiento de juicio rápido, la mitad prácticamente han sido por alcohol y drogas en la conducción. Estamos hablando de personas, cuando hablamos de alcohol y drogas en la conducción, en este caso penal, estamos hablando de personas, vamos a hablar claro, borrachas o drogadas hasta tal punto de que esto afecta a la seguridad vial. No estamos hablando de que el que se ha tomado una copa, que puede ser administrativo, no estamos hablando de una influencia en la conducción por el hecho de ir drogados o bebidos, ¿no? Esto es importante. Pues el 50% de estos conductores iban en esta situación, ¿no? Luego le seguiría en un 30% el conducir sin tener permiso de conducir, o bien conducir cuando te has quedado sin puntos. Esto también es un hecho delictivo. A ello le seguiría la negativa a someterse a las pruebas. Recordemos que no someterte a la prueba de alcohol o no someterte a la prueba de droga es un hecho delictivo, aunque no tenga síntomas. Y esto creo que también hay que hacer hincapié, aunque no tenga síntomas. Es decir, yo puedo estar perfectamente, no haber bebido nada, no haber consumido ningún tipo de droga, y simplemente decir, me niego a hacer las pruebas porque no me da la gana. Bueno, pues eso es un delito en el Código Penal Español, eso es un delito contra la seguridad vial. Y luego el resto, ya en menor cuantía, han sido delitos pues por conducción temeraria, conducir de una manera temeraria, originando un grave riesgo, e incluso un delito que también es curioso que ocurra, y más aquí, dentro del casco urbano, como es el abandono de un accidente, es decir, ocasionar un accidente en el que hay una víctima con lesiones graves y te das a la fuga. Eso, en España, también es un hecho delictivo.
Sí, pero mire, estos dos últimos que usted ha dicho es en muy bajo porcentaje, de lo cual creo que demuestra el civismo que mayoritariamente tenemos, pero sí me ha sorprendido ese 13, casi ese 14% de gente que se niega a someterse a estas pruebas, porque el negarse no significa salir impune, sino precisamente que lo van a multar.
Sí, pero es que además hay una cuestión que a mí me gustaría significar, ¿no? Y es que cuando una persona se niega y además tiene sintomatología de ir bajo la influencia de alcohol o drogas, comete dos delitos. O sea, comete dos delitos.
Claro,
es una situación concursal, con lo cual cometería un delito de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas más las penas correspondientes al delito de negarse. Es decir, no es que cometería ese único delito. De hecho, algunos de estos casos que estamos hablando aquí estarían encuadrados en este aspecto que estoy hablando. Es decir, negarte cuando tú vas bajo la influencia de alcohol o drogas es un doble delito. No sé si me he explicado bien.
No, es algo que desconocía por completo y supongo que la mayoría de oyentes también. Es decir, yo me niego porque considero que, bueno, que si me niego me libro del delito, pues no, me van a multar también, pero además es que si salgo positivo tendré no una multa, sino dos.
Sí, y no hablamos de multas, sino hablaríamos de penas, de penas, no, porque no es un tema administrativo.
Cuando hablamos... cuando hablamos de una pena, intendente, ¿a qué se está refiriendo?
Pues en este caso hablaríamos de una pena de privación del permiso de conducir, de uno, y aparte podrías tener una pena de multa, una pena de trabajos en beneficio de la comunidad o inclusive una pena de prisión. Sí, estamos escuchando ustedes perfectamente. Una pena de prisión que puede ir de 3 a 6 meses de prisión.
Yo creo que la gente,
yo creo que hay que darle la importancia que corresponde. Esta serie de hechos delictivos, Susana, a veces no se le da la importancia que corresponde. Parece que el robo, el homicidio, claro que sí, son delitos. Y parece que, bueno, es que iba borracho. ¿No? Es que eso no tiene... No, eso tiene importancia. Estamos poniendo la seguridad de las personas en riesgo. Estamos poniendo la vida de nuestros familiares, de nosotros mismos, de nuestros amigos, que pasan tranquilamente por la calle, de una persona que puede ir en estas condiciones. Y por lo tanto, esto es un hecho delictivo y, como te he dicho, tiene hasta penas de prisión, porque lo que se pretende aquí asegurar es eso, ¿no? Es la seguridad de esas personas que van perfectamente por la vía pública y que no hay derecho a que otras personas que vayan bajo esta influencia de drogas o alcohol pues acaben con la vida o lesionen con gravedad y te cambien el rumbo de tu vida de una manera radical, ¿no? Y por eso nosotros hablamos siempre de tolerancia cero con el alcohol y las drogas en la conducción. No hay otra.
Una noticia que también hemos recibido es que la unidad de atestados formada por 12 agentes realizarán nuevas campañas de concienciación, precisamente por lo que usted hablaba, durante este mes de diciembre, ¿no?
Sí, no vamos a bajar la guardia y aunque sabemos todas las limitaciones por el tema del COVID, sobre todo por el tema de las cenas, vamos a ver un poco cómo se regula y qué normativa se aprueba, aunque... ¿Vale? A pesar de ello, nosotros ya hemos realizado nuestra planificación de vigilancia y control por consumo de alcohol y drogas en la Navidad y, como he dicho, no vamos a bajar la guardia, es decir, vamos a trabajar con, no te digo más, pero con la misma intensidad y al mismo nivel que años anteriores, ¿no? Es decir, de aquellas personas que vayan a comer, que vayan a realizar almuerzos, incluso alguna cena si es pronto y tal, pues ahí vamos a estar nosotros para que, bueno, hay que divertirse, sí, además es tiempo de divertirse más que nunca, ¿no? De estar a nivel social, pero tenemos que buscar ese conductor alternativo, ese medio de transporte, utilizar el transporte público o utilizar cualquier otra medida. medida, pero no coger el coche con lo que eso supone, ¿no? Y en ese sentido sí que te digo que desde Policía Local, desde nuestra concejalía, hemos hecho ya la planificación de campañas y no vamos a bajar la guardia bajo ningún concepto, desde luego.
Ramón Martínez, intendente del Ayuntamiento de Villarreal, de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de circulación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Valencia.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ompli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda.
Maria, arribem al final del nostre protagonistes de avui.
Sí, la veritat és que ha estat carregat de molta informació i de moltes notícies, no? La veritat és que està molt candent, no? Tota l'actualitat i canvia molt de repente. Bon dia, padre.
Avui m'havies dit que anaves a posar-me una cançó que t'agradava
sí,
molt,
sí,
no?
Sí, sí, és que clar, l'hivern està ahí molt propet, encara que ja ho sentim, per això jo tinc també cançó de l'hivern, aixina com la cançó de l'estiu, jo també tinc. I esta cançó
es comences a deleitar-nos a partir d'ara les cançons de l'hivern, per favor. Així acabem cada programa en la cançó de l'hivern, d'aquestes que ens agrada.
Home, no, perquè l'hivern és més llarg que l'estiu, se'ns fa més llarg, però simplement en esta, suficient, ja vos deleite. A més, m'alçava en el treball que tenia l'any passat i lis la cantava. Aixina que a partir de demà
pues,
ho faré el mateix amb tu.
Jo te digo a tu que quan algú es comença a obrir-se d'aquestes maneres i a dir quina és la meva cançó, tu dime la quantitat de gent que està sentint-nos en aquest moment, es comencem, vos dic a tots vosaltres, els que esteu sentint-nos, es comencem a conèixer més a Maria, sentim la cançó.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista.
Fíjate, María, diu, no me gusta la gente
que ni engaña ni miente. Exacte, exacte. És que la veritat és que és una versió molt bonica de Ízaro i de Xoel López. Avui ha estat sonant tot el dia Xoel López i la veritat és que és molt bonica perquè parla de totes aquestes sensacions, no?, que sentim a l'hivern, el xocolate caliente, el tus pies en la cama buscando los míos, no? I la veritat és que la vas descobrir per sorpresa l'any passat i tot el món li ha encantat.
Bueno, pues que la senquen. Demà, Maria, a les 12 així juntetes.
Més i millor, com sempre.
I ara els deixem en els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio. Fins demà a les 12. No en falteu.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas.